fer realitat els seus somnis sense èter. En el fons, ets la nineta dels meus ulls, murmulava l'optometrista Foll mentre extirpava en viu les còrnies de la becària enamoradissa. Sergi G17, hipermetrònic, l'hiperbreu que va sorgir de l'espai profund.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Benvinguts al Quimèric. A tots els que escoltem aquest programa, ens encanta el cinema, ens encanten les sèries, som uns autèntics enganxats a aquests gèneres. I el primer cap de setmana de febrer arriba el Saló dedicat a gent com nosaltres, la tercera edició del Saló del Cinema i les Sèries a la Farga de l'Hospitalet. Avui en parlarem amb el seu màxim responsable, el seu director, l'Àlex Morrull, que ens explicarà quins continguts de gènere hi podem trobar i també altres curiositats. També parlarem dels videojocs basats en Slayers, aquestes novel·les i aquests mangas japonesos. I a la secció de notícies entrevistem el llibreter de la llibreria Cronos en un dia fatídic perquè aquesta llibreria especialitzada en el gènere fantàstic tanca. Tot això us explicarem en la pròxima hora gràcies a l'equip que fa possible el Quimèric, avui amb l'Alfons Mallol i el Carlos Climent en antena i el Marc Garau a la producció, a més del Roger Benet a les vies de so. Som-hi!
Notícies del Fantàstic.
I avui les notícies del Fantàstic les comencem amb una mala notícia perquè ens ha deixat una de les persones que més ha aportat a la ciència-ficció, una autora referent com és Úrsula K. Le Guin, ha mort als 88 anys aquesta mateixa setmana.
Ho ha fet deixant un gran llegat d'obres com la saga dels novel·les de fantasia de Terramar o els títols de ciència-ficció com Los Desposeídos i La mano izquierda de l'oscuridad.
Que en vam parlar aquí al Quimèricos, les vam recomanar, novel·les que valen molt la pena, d'una banda perquè estan molt ben enfocades, molt ben escrites, però de l'altra també perquè fa reflexions molt interessants, sobretot a nivell polític.
Molt típic també de la literatura de Le Guin. També parlem del tema feminisme i dels rols dels sexes que hi han hagut a la societat, especialment a La mano izquierda de l'oscuridad, o de temes com el capitalisme o l'anarquisme amb Los Desposeídos.
No, y Terramar, yo creo que los he leído, no sé, me acuerdo, es que me confundo, porque hay historia, hay cuentos de Terramar, creo que son cuentos de Terramar la primera, ¿no?
Diría que sí.
Bueno, cuentos de Terramar, perdón a los oyentes, porque ya como son cuentos de historias, yo creo que Cuentos de Terramar es una gran introducción para gente joven al mundo de la fantasía. Son bastante fáciles de leer y son divertidos y son bastante buenos.
A vegades la mort d'una persona així ajuda a que hi hagi gent que no la coneix i la redescobreixi i la llegeixi i la promocioni. Per tant, dintre del que cap de la mala notícia de perdre un nou referent dels nostres temps, pot ajudar que hi hagi més gent que conegui, no?, l'obra d'Úrsula K. Le Guin.
Sí, que la película manga no hagan caso, mucho mejor los libros.
Hem de recordar que l'Úrsula K. Le Guin va estar a punt de guanyar el Premi Pulitzer, va quedar finalista l'any 97 i també va guanyar el Premi Honorari Nacional del Llibre el 2014 i acumula diversos premis Nebula i premis Hugo, que són els premis de gènere, concretament. Per tant, una pèrdua. Comencem amb aquesta pèrdua i l'enllacem amb una altra. La llibreria Cronos de Barcelona, coneguda per ser una de les que clarament aposten més pel gènere fantàstic i on es fan moltes de les presentacions de llibres de gènere, tanca. L'establiment, que fa 3 anys que està en marxa al carrer Roger de Flor 237, ha decidit tancar portes a finals d'aquest mes de gener. Per parlar d'aquest tancament que ha commocionat el col·lectiu d'amants del gènere, parlem amb el responsable de la llibreria Cronos, el Gonzalo Rodríguez. Benvingut al Quimèric.
Hola, bona tarda.
Què és el que us ha portat a prendre aquesta decisió, que suposo que ha estat difícil?
Home, doncs evidentment els números. Els números manen i els números diuen que 3 anys després no arribes a uns certs objectius i que, bueno, llavors això és un patiment continu i no val la pena seguir en aquest sentit. Sí que és cert que en altres nivells, com pot ser de contacte amb editorials, amb gent i amb clients, i el grau de satisfacció en general que veus en la gent, sí que és una resposta tot molt positiu, però al final, com deia en el meu comunicat, diguem-ne, en xarxes, els números manen.
I creus que és una qüestió post-crisi o que la gent encara gasta poc en llibres, i menys amb els de gènere?
Jo crec que una mica de tot. La gent, sí que hi ha una matisació a fer, la gent que gasta en gènere acostuma a ser gent molt fidel.
I gasta més, no, potser?
Si pot, sí. Si pot, sí. El que sí que és cert que bueno, la crisi, evidentment, no ha ajudat a cap tipus d'empresa o negoci de caire cultural, i aquest no és un país lector. Mm. I això també fa.
Però clar, això ja, més o menys, quan et vas embrancar amb l'aventura, més o menys ho devies sospitar, no?
Sí, 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 més o menys ho devies sospitar, i bé, tot i que un té les sospites, doncs aposta. Mm. Més que res per allò de, bé, que no et quedis sempre amb aquella pregunta, no? I si... Doncs bueno, jo l'ICI ja l'he fet i bé, he après molt.
Perquè, Gonzalo, tu de quin sector venies?
Jo venia del tema d'audiovisuals i màrqueting.
Ah.
No tenia cap relació prèvia ni en el món editorial, ni en el món llibreter, ni en el món friki. Senzillament sóc un lector, m'agrada molt llegir pues, gènere fantàstic i ciència-ficció.
Precisament deies que no tenies contacte amb el món friki. No sé si ha canviat la teva percepció del que és el món friki, el gènere fantàstic, des de que estàs aquí a la llibreria Cronos, o quan et vas posar en aquest projecte més o menys sabies amb què et posaves en aquest sentit.
No. És cert que he conegut a gent molt maca i hem fet bones amistats, gent que comparteix aquesta mateixa passió, però no m'hi he endinsat allò a fons, saps? Estar a formar part de... perquè també ho observava una mica des de fora, sobretot a nivell de xarxes, i feia una mica de por a vegades.
El desconeixement, no, també?
Bueno, el desconeixement i molta gent com s'ho pren en sèrio molt sovint, saps? Mm. Bueno, no sé, les típiques coses aquestes dels segons quins mons que es creen certes endogàmies i es generen faccions i, bueno, no sé.
Això passa, és veritat.
Jo m'ho mirava des de fora i ella com, bueno, jo tinc la meva opinió, però millor me la reservo per mi.
Millor no ens guanyem més enemics, no?
Exacte.
Perquè, a més, hem vist l'historial de la llibreria Cronos. En aquests 3 anys heu acollit desenes d'activitats, conferències, presentacions de llibres, a moltes de gènere, com dèiem. Tot i el tancament, creus que ha valgut la pena, que ha estat una bona etapa?
Sí, jo tanco perquè he de tancar, perquè no surt bé econòmicament, però jo crec que a nivell tan professional, amb el sentit d'aprenentatge, com personal, a nivell de, pues, també de creixement i de la gent que he conegut, jo, bueno, estic molt, molt satisfet d'aquesta etapa de la meva vida.
Mm. I precisament una cosa que es pregunta molta gent a les xarxes, i nosaltres també ens ho preguntem, és si aquest tancament és definitiu o hi ha algun projecte que seguirà la llibreria Cronos, que ens pugui interessar, que et puguem seguir?
De veure, jo com deia, jo intentaré estar mínimament actiu a xarxes, intentaré mantenir una mica viu el canal de YouTube de la llibreria, ja sigui, no sé, entrevistar escriptors, editors, i anar penjant coses regularment. Ara, com a activitat comercial, a curt termini, de moment no. Mm. De moment, ara jo el que necessito és un punt de pausa i regenerar-me una mica.
O sigui que, en certa manera, et convertiràs o seguiràs sent un punt de trobada per la gent que li interessa la literatura, que li interessen els gèneres, que li interessa conèixer autors, però sense dedicar-te a això, perquè ens entenguem.
Sí, a veure, és el que dèiem, una vegada conegut el mundillo i molta gent que s'hi mou i això, doncs jo tinc ganes de formar-hi part, no sé si molt o poc activament, però sí, bueno, fent cosetes i assistint a coses i organitzant o ajudant a organitzar qualsevol esdeveniment.
Mm. Va, això
jo soc fàcil de convèncer.
Estàs llançant el guà perquè et fem alguna proposta indecent, potser?
Ah, no, però si me la volo fer, parlem-ne. I si és indecent, més.
I alguna així en ment que ja t'hagin proposat? Perquè és que clar, aquests dies hem vist molt, no?, les xarxes a escriptors com el Sergi Geuset, l'Hugo Camacho,
sí,
no?, que explicaven, doncs, et donaven les gràcies per la feina feta, i semblava, doncs, que aquí la cosa podria continuar, no? Podria haver motiu d'esperança malgrat tot, no?
A veure, sí, com a, ja et dic, com a col·laborar en coses que s'estiguin organitzant, sí. Per exemple, ara a l'Hugo, que s'ha muntat les convivències bizarres aquest estiu, doncs també hem de parlar a veure si l'ajudo a organitzar algun cinefòrum o alguna cosa. I no sé, ja et dic, jo el poc que pugui aportar perquè d'alguna manera tothom segueixi apostant pel gènere o acostant-se al gènere, sí, jo encantat.
Doncs Gonzalo Rodríguez, encara que ja no ens puguem dirigir a tu com a responsable llibreria Cronos, ens guardem els teus contactes perquè volem seguir en contacte des del Quimèric i segur que la gent de tot el mundillo que li diem també. I moltes gràcies per atendre la trucada al Quimèric, encara que sigui ara al final de l'etapa i no al principi. No hem tingut temps de parlar abans, però mira, la vida és així, no, a vegades?
Sí, però està molt bé, gràcies.
I qui també fa una aturada tècnica, podríem dir, és el bloc de ressenyes literàries, el Biblionauta. Coincidint amb el dia del seu 5è aniversari d'aquesta pàgina, aquest Nadal, i amb el títol de Parada i Fonda, els responsables d'aquest projecte van anunciar que paraven màquines. És un anunci que, sincerament, va sorprendre i molt.
Sí, perquè la notícia ha generat molt allau de comentaris a les xarxes socials, sobretot als lectors habituals de les seves ressenyes, que eren un referent.
De fet, molta gent l'hem sentida, hem vist els comentaris a les xarxes demanant doncs, que tornin, que s'ho replantegin, que val molt la pena doncs, tenir una pàgina web on sí que pots consultar tot el que es cou en el món del gènere, i per tant doncs, era una notícia que va, podríem dir, fins i tot commocionar, no?, el món. El fundador i màxim responsable del Biblionauta, el Daniel Genís, ha explicat al Quimèric el perquè d'aquesta decisió.
El Biblionauta va morir el 29 de desembre passat, i això no va ser cap innocentada. El web, tal i com va ser concebut fa un temps, aquest espai bilingüe on apareixien setmanalment ressenyes de tot tipus de llibres, malgrat que predominessin els de gènere fantàstic, articles, notícies, microrelats, i on fins i tot ens fèiem ressò de diversos podcasts, s'ha acabat i no tornarà. Els motius... En aquell article epitafial es exposava, crec que de forma força convincent i detallada, així que remeto als interessats a acostar-s'hi. Ara bé, a grans trets podem reduir-los a un de sol. Per sobre de qualsevol altra excusa, ha pesat el tema de la feina. Dur un bloc, i dur-lo de manera rigorosa, representa una feina considerable, que cal que sigui sistemàtica i s'ha de fer amb il·lusió. Si a sobre el blog o el web és col·lectiu i participen nombroses persones amb aportacions diverses, la tasca de coordinació es multiplica. I si a sobre encara resulta que els materials es publiquen en dues llengües, català i castellà, la cosa es torna molt més exigent. Com és de suposar, tots els que col·laboràvem en el Biblionauta ho fèiem per amor a l'art i per alguna altra cervesa al bar París de la Rambla. Així que aquest temps que necessitàvem dedicar al web el trèiem del temps lliure de les nostres vides. I quan t'adones que per culpa de les hores que dediques al web ja quasi no disposes de temps per viure, doncs toca replantejar-se coses. Com ara, què coi estàs fotent i si tot això paga la pena. He esmentat, a més, que aquest tipus de projectes només funcionen si qui els comanda treballa des de la il·lusió. Quan un invent com aquest perd l'element il·lusionant i es torna rutinari, no té cap sentit. I sí, em temo que el grau d'il·lusió els últims mesos havia minvat, considerablement. No tant per part dels lectors, sempre fidelis, ni dels col·laboradors, sinó segurament d'un servidor. Una pausa és molt saludable a la vida. T'atures, aixeques el cap i observes d'on vens i t'imagines on vols arribar. També és saludable quan comandes un web. Almenys a mi m'ha anat la mar de bé. En aquest país s'ha costat molt reviscolar i dignificar un gènere com el fantàstic en català, però em fa l'efecte que ara mateix la cosa pinta bé, com potser mai havia pintat. Avui ja són un munt els autors i els petits editors que han apostat per aquest gènere en la nostra llengua. I cada dia són més els lectors de totes les edats que sense complexos consumeixen fantàstic en català. Però mentre no existeixi una premsa especialitzada, la tradicional, vull dir, la que es publica en paper i per tant és prestigiosa i objectiva i rigorosa i bla bla bla, que es dediqui a parlar de literatura de gènere fantàstic amb normalitat, em sembla que espais amateurs i fets amb un pal i una canya com el Biblionauta són més necessaris que mai. Això no passa en llengua castellana, on hi ha algunes extraordinàries publicacions de gènere que fan la funció de crítica per als lectors. El Biblionauta no és l'única llum en aquesta nit, ja ho sé, no voldria pas donar aquesta impressió. Hi ha un grapat de blogs que fan una feina espectacular i dels quals n'hem d'aprendre molt. Però la idea d'un espai col·lectiu on a part de ressenyes s'hi publiquin articles i entrevistes sí que és força exclusiva del que era el Biblionauta, que a més potenciava la creació literària en premis, concursos i la revista digital. Potser és aquí, doncs, on hi ha un nínxol, una necessitat i on fa falta fer-hi feina. Aquesta sí pot ser una tasca il·lusionant. Com il·lusionant és aquest 2018, any Manuel de Pedrolo. La qual cosa em fa pensar que faran més falta que mai llocs com el Biblionauta, que recordin que Pedrolo també va escriure ciència-ficció, més enllà del mecanoscrit, perquè la premsa escrita sembla no voler-ho recordar. Caldran llocs que parlin de procés de contradicció suficient, d'introducció a l'ombra o de crucifaminació que s'han reeditat recentment, i d'altres que vindran. Ja sé que n'hi ha llocs que en parlaran i hi ha projectes, em consta, en aquest sentit. Però no sobra res, al contrari, cal unir esforços. Aquesta sí és una perspectiva que m'il·lusiona. Aquest sí podria ser un camí perquè recorregués la nostra nau. La literatura és cultura, i el fantàstic és literatura. Pedrolo és una excusa magnífica per carregar els dipòsits de la nostra nau amb la il·lusió que potser ens mancava, per parlar més que mai de literatura fantàstica, en català. Així que, amics, molt atents els propers dies a la catosfera, perquè tot sembla indicar que tornarem.
Però al final de les declaracions de Daniel Genís deixen, podríem dir, la porta oberta a l'esperança, eh? Per tant, probablement podríem dir que en els pròxims dies rebrem notícies i que seran notícies bones.
If I told you about her, the princess without voice, what would I say?
I notícies que sí que poden ser bones, o almenys molta gent les espera, són les nominacions dels Premis Òscar, eh? Ja toquen per aquestes dates i ja comencen a haver les llistes de favorits. I el que ens ha sorprès és que hi ha bastanta presència de pel·lícules de gènere, que no sol ser habitual, eh?
Sí, però també tenim en compte que el gènere cada cop n'hi ha més al cinema, però molt més.
Con superhéroes ja, tienes.
Sí.
Que tenemos ya 3 o 4 años de superhéroes, tranquilamente.
Sí, bueno, entre Marvel i DC, fent-se la competència, que traiem unes 3-4 pel·lícules a l'any cada una, pues això, més algú que s'hi vulgui posar pel mig.
Per tant, ja és qüestió estadística, no? Ja no és només qualitat.
I això que no ens arriba al cinema rus, perquè si no ja seria l'hòstia.
Amb els Oscars ja sabem que és tot, pràcticament tot americà. I una de les pel·lícules, dels títols amb més nominacions ara mateix, és La forma de l'aigua, de Guillermo del Toro, que n'hem parlat moltíssimes vegades aquí al Quimèric, perquè es va estrenar a Sitges, perquè doncs mica en mica doncs s'estrenar als cinemes, i ha acumulat 13 nominacions, eh? 13 nominacions. Ostres. És una llarga llista.
El rècord estava en 14, no?
Ara m'has pillat, no ho sé. El Marc ho sabria,
nominacions, però... 14. Crec 14 i ganades 11, que són Titanic, Retorno del Rei i Ben-Hur.
Ah, no sabem quantes guanyarà, però sí que tenim 13 nominacions, entre les quals hi ha la millor pel·lícula, eh? Millor pel·lícula de gènere, no? Categoria general. Millor director, millor actriu, millor actor secundari i millor actriu secundària. I també pràcticament totes les nominacions de premis tècnics. Cal dir que és un conte, una mena de conte així fantasiós, i que els efectes especials doncs són bastant, bastant macos, no? Bastant vistosos, i es deixen veure molt bé.
Si només mireu el tràiler ja us encantarà tot.
Nos encantará, seguro.
Sí. Guillermo del Toro, otra cosa no, pero aspecto visual lo va a tener seguro.
El cuida molt.
Eso
y més quan va estar 4 anys per fer el monstre de la pel·lícula, que ja ens ho va explicar un altre quimèric. El que també ha triomfat en aquestes nominacions i que ha estat com la gran sorpresa, perquè ningú s'ho esperava, sincerament, més que rep el gènere, és Déjame salir, aquesta pel·lícula de terror que ens va sorprendre molt als cinemes. El Carlos fa cara de que no li va agradar gaire.
No.
Ostres, doncs a mi em va encantar i de fet al final el vaig trobar molt festivalero. Vaig pensar, cada cop s'està tornant més festivalera aquesta pel·lícula.
No, senta mucho, no sé si que soy raro.
Doncs la vaig trobar molt original i a mi sincerament em va agradar. En aquest cas s'emporta la nominació a millor pel·lícula també. Jo crec que és un... diria que és el primer cop que una pel·lícula de terror està nominada a millor pel·lícula. Millor actor i millor director. I llavors tenim les nominacions tècniques, això sí que ja és habitual, nominacions de Blade Runner 2049, aquesta nova versió de Blade Runner que s'ha fet recentment, Star Wars L'Último Jedi, Kong la Isla Calavera i Guardianes de la Galàxia volumen 2.
L'home del sac fa festa per escoltar Quimèric.
El Saló del Cinema i les Sèries arriba a la seva tercera edició els pròxims 2, 3 i 4 de febrer amb un bon grapat d'exposicions, xerrades i expositors relacionats amb el món audiovisual del gènere fantàstic. El certamen torna a la Farga de l'Hospitalet després que les dades d'assistència l'hagin situat com una de les propostes assenyalades al calendari també pels amants del gènere. De fet, l'any passat el nombre de visitants va créixer en 6.500, arribant als 26.500, i també van poder veure a les xarxes socials com les persones interessades en aquest tipus d'esdeveniments li dedicaven les seves millors crítiques. Per parlar precisament de la tercera edició del Saló del Cinema i les Sèries, hem portat als estudis de Ràdio Sabadell el seu director, l'Àlex Morrull. Benvingut al Quimèric.
Hola, gràcies.
En 3 dies que s'allargarà aquest saló, els participants podran assistir a 35 xerrades, visitar 10 exposicions i també podran conèixer 114 estants diferents. Es tracta d'una xifra similar a la de l'any passat. Creieu que el model està ja consolidat? Que després de l'èxit de les dues edicions doncs podeu mantenir-lo?
Sí, és una xifra similar a la de l'any passat, com dius tu, i creiem que sí, ens mourem en aquestes xifres per properes edicions. Tampoc tenim unes expectatives de créixer molt més en número ni de visitants ni d'expositors. És a dir, que les xifres que ja estem movent, doncs estem molt contents. Pel tipus d'expositor que tenim, doncs acabem reflectint una mica diferents necessitats i de diferents tipus d'empresa, doncs, més d'oci i de consum, o altres d'un perfil més professional. Llavors, en aquest número estem contents, tenim l'espai de la Farga cobert i representem una mica tots els nostres propòsits, no? És a dir, que tothom que tingui una afinitat del cinema allà i dintre pugui tenir el seu espai.
El que comentes, un ampli ventall de propostes, suposo que també és per ampliar el públic, no?
Sí, clar, per ampliar el públic, perquè nosaltres sempre hi hem cregut en que al final una persona pot tenir molta afició pel cinema o per les sèries, però per branques diferents, no? Hi ha aquells que s'ho miren des d'una perspectiva més europea, no? Per dir-te alguna cosa, d'un cine més d'autor, un altre més comercial, ciència-ficció, i així com els festivals, que el seu tarannà és la projecció i solen estar especialitzats en un tipus de pel·lícula, de projecte, nosaltres el que intentem és albergar-ho tot. Llavors, que un, si és un friqui de la ciència-ficció, doncs tingui ja el seu espai, i si a algú doncs li agrada més qüestions d'un cinema més europeu o qüestions tècniques de guió, de realització, etc., doncs que també tingui el seu espai. I això també queda reflectit tant en els expositors com amb el tipus de xerrades que intentem tenir.
Aquest any el gènere fantàstic també serà molt present al Saló, sobretot a les exposicions. Per què us decanteu per aquest gènere? Els seus seguidors són més entusiastes que els altres?
Sí, són més entusiastes i també és més fàcil aconseguir contingut, perquè no només és entusiasta el seguidor, sinó que és entusiasta el propietari d'una col·lecció o aquell que porta segons quins materials, no? Llavors és fàcil engrescar-los a que vinguin al Saló i portin, per exemple, la sèrie d'UV. L'exposició de la sèrie d'UV que tindrem, doncs, bueno, és una col·lecció que gran part són materials originals. I bé, doncs, està tan entusiasmat la persona que ens porta aquests materials com nosaltres per tenir-la, com segur el públic que vindrà a veure-la, els fans d'UV.
Perquè és dir que estos són gente que son aficionados, ¿no? La mayoría que tienen sus coleccionistas privados.
Sí, hay de todo. Es decir, bueno, hay gente que yo ya te diría que ya no solo es su afición, sino que viven de ello, pero algunos sí que es afición, que tienen su vida profesional paralela, pero que dedican sus esfuerzos a hacer estas colecciones grandes y la verdad es que es alucinante las piezas que tienen. Se van a subastas por todo el mundo, consiguen piezas que para los que entienden de aquella serie o de aquel producto son cosas que son alucinantes, la
verdad. ¿Es difícil conseguir este tipo de productos o
para nosotros o
no,
para aquellos?
Para aficionados, digamos,
por lo que tengo entendido, sí, porque
le gusta mucho dinero, ¿no?
Pues sí, claro, hay cosas que cuestan mucho dinero porque están cotizadas y bueno, son subastas que se hacen por diferentes partes del mundo, tienen que estar un poco alerta y nada, además tienes que ser muy conocedor de aquello que estás pujando, porque a mí, bueno, tenemos una expo, por ejemplo, de Mazinger Z. Si no me explican bien qué es esa pieza, yo hay piezas que quizá no le daría valor y se ve que tienen un valor enorme, ¿no? Claro, entonces son expertos.
Al superfan que arribe allá sí que es quedará
al superfan,
¿no?
Al superfan, sí, claro. Sí.
Y además ahora que ha salido Mazinger Z, la película, y ha tenido éxito, que lo han vuelto a reestrenar. Parece que hoy la volvían a reestrenar el miércoles. Perdón, la volvían a reestrenar el miércoles.
Sí, bueno, un poco
es el millor moment, ¿no? Per
claro. Sí, la gente de Mazinger Z está
un poco lo he fet per això, ¿no? Es decir, ostras, a ver si hay poco tirón Mazinger Z y un poco de ambiente así pro Mazinger, y teníamos la posibilidad de tener esta expo y ahí está.
Has dit que es deixaven engrescar, és així o ells també venen a oferir, mira, tinc aquest recull de materials, m'agrada aquest tema?
Sí, home, cada vegada ja ens és més fàcil perquè ja comencem a ser coneguts en aquests àmbits i llavors ja ens arriben propostes, però tot i això, evidentment, nosaltres, bueno, intentem tenir un estàndard de qualitat alt i de tot el que ens arriba hi ha coses que són fantàstiques, però intentem tenir el millor del que els arriba i també nosaltres anar a buscar. També fem recerques. Aquest any, per exemple, tenim dos expos que venen de França. És una que és l'Expo Gaumont, que és una productora, la productora més antiga de cinema que encara existeix i que té 120 anys d'història, doncs es porta una expo dels seus materials, i una que ve també de França, del Museu de Lyon, i que és, bueno, un Museu de Lyon de cinema, i tenen, bueno, uns, també peces originals de pel·lis que són al·lucinants. Un museu que a tots els fans de la ciència-ficció recomano, perquè veuran uns trajes que quedaran impressionats. A més d'un alien de més de 2 metres de tamany, sí, que es mou, és un museu que està a Lyon, que no es coneix, i és espectacular.
Sospito que aquest alien veurem moltes fotos per les xarxes socials, no?
Sí.
Que l'any passat és el que em dèiem, vam veure moltes reaccions, la gent cada cop gaudeix més del saló, suposo que també el que comentaves tu, no? Com més us coneixen, més es fan seu, no, el certamen?
Sí, clar, és a dir, una miqueta al principi nosaltres ens va costar, no? Perquè arrencàvem de zero, havíem d'intentar, doncs, explicar aquesta idea que teníem, però ja des de la primera edició la gent ja ha començat a veure les possibilitats que té, perquè nosaltres encara creiem que té possibilitats que encara no hem explorat, però una mica ja ens és més fàcil, no? Entenc la dinàmica tant de públic, que ja ens coneix, sembla que l'esdeveniment agrada, i bueno, mica en mica fer-ho cara una miqueta més gran, si podem.
Abans comentàvem, parlant ja de contingut i d'exposicions, has parlat de la sèrie UV, però també tenim exposicions de Harry Potter, de Star Wars, d'Alien i del Cotxe Fantàstico, no? D'aquestes de gènere. Què és el que s'hi podrà veure? Què creus que és el més destacat de cada una d'aquestes exposicions?
Mira, el Cotxe Fantàstico ha caigut. Perquè
oh,
se li ha...
vaja!
Un gran no. Perquè a més ho vam posar pel Facebook i és una llàstima perquè, bueno, s'ha... problema tècnic amb el cotxe.
Vaja.
Que no podrà estar a punt i...
L'any que ve.
L'any que ve ja el portem. Però la de Harry Potter, diguem que és una de les estrelles, no? Perquè és una expo bastant gran. Ha estat per diferents punts d'Espanya, ha estat a Gijón, ara ve de Sevilla, i allà on ha estat, la veritat és que ha tingut molt èxit i ha agradat molt al públic. A més, bueno, també el que estàvem explicant, no? Tot el que és inèrcia Harry Potter, doncs té uns seguidors molt forts i que es mobilitzen, que esperem que està a l'altura. Jo he vist coses de l'Expo i està molt maco. També que, per cert, que de Harry Potter també tindrem una xerrada, que ens ve l'autor del llibre I si jo tuviera una escoba, que és que parla del món Harry Potter, etc. Exactament.
Està passant quantes coses barreria, però...
Sí, per volar, voldria l'escova. Llavors, doncs, és un ponent molt divertit, i tot aquell aficionat a aquesta xerrada, aficionat a Harry Potter, a aquesta xerrada li recomano.
Star Wars també, de nou, col·labora amb vosaltres, les entitats de Star Wars d'aquí de Catalunya.
Sí, ja estan, ja són un clàssic. Bueno, sempre els demanem que portin algunes coses noves, que portin algunes novetats, i bueno, sí que portaran peces amb petits espais expositius de coses que encara no s'han ensenyat, perquè bueno, ells com a associació que són fans, fanàtics, en el bon sentit de Star Wars, sempre intenten tenir productes nous. Nosaltres, bueno, el que intentem és que ells tinguin molta visibilitat, llavors en el saló que vinguin a estrenar aquestes noves peces, nous trajes o nous materials expositius. I lo xulo també de la part de Star Wars és que és molt, una zona molt interactiva, no? Un pot entrar, pot pujar-se en les històries que tenen, pots fer-te fotos. Pots fer el Blast Trooper, que es dispares a un trooper, bueno, és un espai així.
Aquest encara no...
Sí, però aquest podeu... aquest any també es pot fer, que pots disparar...
Anir assajant.
Sí.
I d'Alien,
sí, ens porta... L'any passat ja vam tenir una expo d'Alien, que és el Luis Nostromo, bueno, Nostromo és el seu pseudònim, a la xarxa el trobareu, col·leccionista d'Alien, i ens porta materials que l'any passat no va portar. I, bueno, són coses també d'originals i rèpliques, sempre també són barreja.
Alien Nostromo, que és el nom de la nau d'Alien.
Efectivament.
Sí, serà un gran fan.
Sí, és una persona que quasi la seva vida jo crec que gira al voltant d'Alien, de la saga.
I ens van bé, gent així, eh?
Si deu tindre por mal de panxa, potser.
Ai, pobre. No li desitgem cap mal, eh?
No, tot el contrari.
No, potser estaria content, no? Que passés.
I mira, surto a la tele.
Aquest any també incorporeu una novetat, que és el tema de les escape rooms. Ha triomfat molt a tot arreu. En el vostre cas, de quines temàtiques són? I preguntar-te si són per grups reduïts o són per megagrups, com ja comencem a veure també en alguns festivals i salons.
Sí. A veure, havíem de tenir un que era per megagrup, però finalment no serà per megagrup, i els que tenim són per grups reduïts, també és una qüestió d'espai. I llavors tenim dos escape room que un sé que la temàtica és una miqueta així suspense barra terror, l'altre la desconec, és un escape room que porta el canal Sci-Fi. M'imagino, ja podem imaginar per on anirà. I després tenim un tercer que no és un escape room, però és un passatge del terror, no? És un passatge del terror que no el catalogaria com escape room, perquè crec que no has de lluitar per sortir, simplement has de lluitar per sobreviure. És a dir, tens un punt d'entrada i un punt de sortida i allà passen coses. Llavors, bueno, estaria, és un, aquest sí que és gran, aquest és el que em sembla que pots entrar en grup millor, no?
Els oients no ho poden veure, però se m'estan posant els ulls en forma de cor, perquè sí, m'encanta ja la idea del túnel del terror, perfecte.
Un altre dels reclams és la cúpula immersiva. Ja en la primera edició va mostrar els avenços que estan fent en aquest tipus de matèria i va despertar molt d'interès. Bueno, és que només hi cúpula immersiva ja desperta l'interès a tothom. Quina és l'última novetat que ens presenteu?
Mira, tot el que és l'espai, la gran part del que és l'espai de realitat virtual, ens el porta Vision, que és una empresa pionera d'aquí de Catalunya de realitat virtual. Porten per una banda instal·lacions d'ulleres amb peces que podem veure 360 i després la cúpula. Els continguts de la cúpula no els conec, m'han dit que són al·lucinants, jo no els he vist, però al final també això ens porta a una reflexió, sobretot aquells que ja tenen més un interès, no, professional en l'àmbit del cine, que és fins a on s'arribarà a implementar la realitat virtual i tot el que són les narratives en 360, si es podran aplicar, no? Llavors, una mica, les peces que tenim aquest any, tant en els dispositius d'ulleres com en el que és la cúpula, ja són peces que intenten explicar una història. Algunes són de terror, algunes coses pues, són de comèdia, etc. Llavors, bueno, en fragments entre 5 i 10 minuts, són petits curtmetratges. Jo en vaig veure un que, bueno, al final tractava d'un assassinat, i tu estàs veient tot el que succeeix doncs com un observador més, no? Et sents com en un cluedo. Mm-hmm. Llavors tu decideixes on mirar, per tant estàs decidint, o bueno, més que decidint, estàs veient una informació o una altra. Llavors d'alguna manera
pots perdre alguna cosa o una altra,
pot perdre una cosa o una altra. Llavors, bueno, són una mica, s'està explorant cap a on ens portarà tot això, no? I també el que els interessa a aquestes empreses, pues, per venir, és dos coses, no? Pues ja començar a fer comú aquests sistemes pel públic, no? Que el públic es familiaritzi, i per veure com reaccionen, no? Una mica, pues, veure quines peces agraden més, una mica com a test, perquè tot això al final és una mica innovació, una mica prototip, i estem tots pendents de veure si al final veurem pel·lis de terror en 360 o què passarà.
Home, comencen a haver algunes intentones. A Sitges es va poder veure també algun curtmetratge, no? De...
Sí.
Tot el tema d'immersió.
Sí, sí.
Ja no sé si són pel·lícules llargues, perquè clar, ara mateix també com està plantejada, la majoria de vegades són experiències drets, no?
Sí, bueno, drets o segons amb cadires que et pots girar. El que passa que també és cert que cansa molt com a usuari. Llavors, estar-te 90 minuts amb una ficció, amb tota la potència, si ja quan veus una cosa plana, doncs ja entres, no? I és, pot ser una experiència potent segons quina... pel·lícula o sèrie sigui, doncs imagina't estar en un entorn de 160, pots acabar esgotat, no? Llavors també això és una mica, nosaltres com a usuari realment podem suportar 90 minuts de segons quina experiència, bueno, o sí,
tot és acostumar-se,
perquè quan es va fer les primeres projeccions de cine i venia un tren en direcció a la càmera, la gent s'aixecava les butaques i sortia corrent, no? Perquè no entenien què passava, era terrorífic. Llavors, potser al final és un tema de costum, això és el que hem de veure.
Com cada any també porteu convidats de luxe, i en aquesta edició, entre d'altres, porteu el Manuel Bartual,
sí,
que es va fer viral a Twitter per un relat que va fer a base de tuits, que va comptar amb molta repercussió. És la clara mostra de que es pot triomfar fent coses noves, coses que a algú no se li ha acudit.
Sí, 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 no, és la clara mostra de dir, el cinema al final és explicar una història, i les històries... Nosaltres, bueno, quan ens agraden els cinemes, perquè ens agrada que ens expliquin històries, no? Ens agradarà més un format o un altre, però ens agrada que ens expliquin històries. Llavors el Manuel el que va fer és això, és a dir, ens va explicar una història que en un format que no estava tan potenciat com ho va fer ell, doncs quasi tot un país de tuitaires estava pendent durant aquelles setmanes del que feia, i una mica ve a explicar, doncs ell també és cineasta, ell ha fet també ha dirigit una pel·li i autor de còmics, etc. Llavors és un tio molt versàtil, no? En diferents llenguatges es mou molt bé, i ve a parlar d'això, ve a parlar, doncs, bueno, les narratives, transmèdia, és a dir, una cosa pot començar en una pel·lícula, pot continuar en un còmic o pot continuar ara en un fil de xarxa social. Llavors vindrà a fer tota aquesta reflexió. Llavors també es veu que aquest segon fil que ha creat aquest Nadal, que va fer un segon que també ha tingut molt èxit, ja ha donat, es veu un caire més cinematogràfic, no? Ah. Llavors això també és el que ens vindrà a comentar a la xerrada.
L'evolució, no?
Sí, l'evolució, el potencial, les possibilitats que té. Pot un dia fusionar-se un relat que comenci en una pantalla i acabi en un fil de Twitter. Bueno, ja es comencen a fer coses en aquest sentit i segur que se'n faran més. Pues, d'això anem a parlar. Sí,
sí, perquè este segundo incluso ha patrocinado Samsung y gente importante. Parece que era virtual cuento de Navidad. O sea, venía bajo patrocinado por Samsung, patrocinado, o sea, que esta vez...
Se ha mogut tanta gent.
Sí, sí. Que sí. Ha sido malo, que
las
segundo...
empresas se van a ver también en el negocio,
pero ya segundo no ha sido también recibido, o sea, sí, hay gente que sí que no.
Claro, sí, claro, ¿no? Ya cuando ves marcas, pues
claro, hay gente que se ha tomado peor, ¿no? Es decir, el billete salió bien el primero, pero el segundo sí. Pero bueno, supongo que todos ir ajustándolo.
Aquí
todos...
es el tema, ¿no? Cuando ves marcas, pues quizás te tiras para atrás, pero claro, también es verdad
que habrá más presupuesto, que hay más recursos,
¿no? Que ell, claro, también es una no es fácil generar todo aquest fil y toda esta tensión y todo eso, pues bueno, también es una cosa que se ha de preparar. Pues bueno, todos los que generan contingut d'alguna manera han de tenir font d'ingressos, no? Però clar, el que dices, no? Dices Samsung o tal, pues dices, ostres, però quizás bueno, menos espontáneo, però bueno.
Aquí demuestra que se puede ganar la vida uno haciendo esto.
Claro, claro, sí.
Que era curioso.
Pot ser referent per altres persones.
Sí, porque el primero lo hizo porque vino de gusto y este ha sido ya patrocinado y ha sido, y hacía más cosas, hacía fotos, hacía vídeos, era un poco más preparado.
De fet, un petit apunt, a la primera edició del Saló, a les xerrades de doblatge, veiem molta gent que es volia dedicar al doblatge i anava directament a preguntar-los als dobladors, tu, com ho he de fer?
Exacte.
Tinc possibilitats o no? On he d'anar? Quina és la millor escola? Què és el que podria fer? Doncs això també pot servir en aquest sentit.
Això també pot servir, i per això fem aquestes xerrades, no? És a dir, el que vol venir per conèixer-ho i punto, pues fantàstic, però aquell que digui, no, és que jo vull conèixer com ficar-me en aquest món i què implica, què implica tots aquests oficis que hi ha darrere de la nostra indústria, doncs, que són molts, doncs com són, com s'entra, què em recomanes, llavors aquest diàleg que hi hagi entre aquells que ho han aconseguit i aquells que estan començant, doncs també el fomentem.
Sí, perquè l'any passat hubo una vertiente, digamos, profesional. Este año también habrá, por ejemplo, que hablaban de cámaras, hablaban de cómo hacer anuncios, bueno, perdón, fotografías para anuncios.
Sí, aquí tenemos, bueno, la parte profesional la destacaría en dos líneas. La parte, tenemos un espacio que se llama Imagen y Tecnología, que es más la parte técnica, ¿no? Y entonces vienen pues marcas de fotografía, de vídeo, de todo lo que es maquinaria de rodaje, que vienen a hacer demostraciones, a enseñar nuevas cámaras, nuevos objetivos, y hacen muchas masterclass. Entonces esto es para un perfil pues técnico o profesional, ¿no? Que se dedica a la fotografía o al rodaje. Y luego también a nivel profesional tenemos encuentros de pitchings para desarrollo de proyectos. Tenemos, bueno, por un lado tenim els vuit crowdfundings, això és un clàssic que tenim en el saló, és a dir, vuit projectes que busquen micromecenatge, que llavors el visitant quan entra pot apropar-se i donar un QR que té valor d'un euro i el deixen en el projecte que més li agradi. I després se'ls dona pues, una sèrie de pitchings, trobades amb productors, tota una plataforma una mica per ajudar, per fer de lançadera aquests nous projectes. I ho fem amb aquests projectes de crowdfunding i amb uns altres que són de llargmetratge i de sèrie. Llavors fan trobades amb les grans, o algunes de les grans productores d'aquí, tant que produeixen cine com produeixen sèries, i allà l'autor té la possibilitat de fer un cara a cara amb el productor de torn, no? Això són ja activitats que són a porta tancada dintre del saló, però d'un perfil purament professional, no? Amb la il·lusió de que potser d'aquí 5 anys hi hagi una peli que hagin nascut, els orígens hagin pogut forjar-se en el saló.
Precisament, t'anàvem a preguntar, estava aquí en el guió, aquests projectes de micromecenatge, ara que ja esteu a la tercera edició, si teníeu un seguiment dels anys anteriors i si havien arribat a bon port, havien aconseguit culminar aquests projectes, perquè l'any passat vam poder parlar amb quatre d'ells que eren de gènere i que eren molt interessants realment.
Sí, pues mira, és fantàstic això perquè fa una setmana em va arribar per dos whatsapps diferents dues persones que m'enviaven un link que dic, hosti, però si això em sona, i és un link de, potser li ha arribat algú que ens estigui sentint, Ulu, un latido universal, i és un dels curtmetratges, bueno, no és curtmetratge, és un dels documentals que estava l'any passat a Macrofunding, que s'ha fet realitat, no només es va fer realitat, sinó que està agradant i la gent se l'està viralitzant, no? I llavors parla una mica doncs, del poder de les emocions, de l'autoestima, en un sentit de creixement personal, no? I llavors, bueno, persones que me l'han enviat no dient, mira, això estava al saló, sinó, mira, això que xulo que és i que
guai
que
és, no?
Llavors,
no?
Dic, ostres, sí, ja s'ha fet i ja està funcionant, i algun altre que també ja es fa realitat. I de fet, de les experiències de l'any passat, que l'any passat teníem 16 projectes, et diria que el 90%, no me'n recordo quan són en concret, però em sembla, recordo que era la xifra del 90%, van aconseguir la xifra econòmica que ells necessitaven per poder tirar. És a dir, si s'havien marcat 3.000 euros, doncs 3.000 euros, perquè fem dos campanyes, no? La campanya presencial en el saló i un online que es fa per Verkami, paral·lelament. Llavors, entre l'online i la presencial,
però aconsegueixen, mira,
aconsegueixen, sí.
Doncs mira, una bona notícia.
Sí, sí.
Veritat.
Sí. Pel que fa a les xerrades, en teniu de molt especialitzades, com per exemple el periodista i crític de cinema Toni Alarcón, que parlava sobre els telefilms de terror i fantàstics que hi havia en els anys 70 i s'emetien a la matinada. Aquesta xerrada pot servir, i molt, per entendre els referents del cinema actual?
No ho sé, ens ho explicarà ell. crec que sí. Ell ve a...
Si ho voleu saber, per molt saber.
No, sí.
Però et preguntarà, ell diu, no.
No, perquè això sí, sí. Això és llibre, és xerrada relacionada amb el seu llibre, que ell ha fet un llibre d'aquesta temàtica. No m'he llegit el llibre, i llavors la temàtica de la xerrada gira al voltant del llibre. I, vamos, que ell és un expert del gènere, no sé si els que els coneixeu, jo, bueno, clar, el conec, és... cap de redacció de Dirigido Por, d'Imàgenes i crític, i li agrada el gènere una passada. Llavors, tot el que ens dirà segur que és o properes tendències que hi haurà, o aquells fruits del que s'està fent ara, d'on veuen, no? D'on estan bevent el gènere.
També, com a curiositat, teniu una taula rodona amb 6 bloggers,
sí,
que fan un cara a cara de cine versus sèries. A veure, això cada cop està més renyit, no? Perquè fa uns quants anys guanyaria el cine de calle, però,
sí, però ara
mateix...
Jo crec que ja guanyen les sèries.
Eh?
Jo crec que ara ja comença a no estar renyida, em sembla, per l'altra banda. I doncs farem això, no? El públic tindrà unes cartolines, llavors, cartolina que, no sé, dos colors, una representa sèrie i l'altra representa cine. Llavors aniran fent preguntes, aniran parlant, llavors el públic anirà votant i traurem la conclusió al final de la xerrada, a veure què ha passat, qui ha guanyat. I jo soc una mica més de cine.
Podem fer apostes,
però,
o...
Sí, però jo crec que guanyarà les sèries.
És que Netflix ha fet molt mal o molt bé, depèn de
sí,
com
no,
tu vulguis mirar.
Sí, no, ni mal ni bé, és fantàstic.
Ha deixat petjada.
Sí, al final és... una sèrie és una pel·li molt més llarga i no és més que això. Vull dir, tal com es produeixen les sèries avui en dia, és amb una qualitat i amb uns ritmes que impecables. Per tant, formalment les sèries abans tenien les de perdre amb el cine, ara ja no, i el que tenen de bo és que ens enganxen, no? Llavors, aquest component addictiu és potser el que fa...
És que abans, per anar a veure al cine una pel·lícula necessitaves un moment, i per les sèries abans necessitaves un moment cada setmana. Ara ja no és així. Ara necessites...
Fas la viciada de 3 dies i ja està.
O pots passar 2 setmanes sense veure-la perquè no tens temps i després recuperes el ritme.
Sí, sí, per suposat, i jo per la sèrie, soc més de cine que de sèries, però miro moltes sèries. Jo, si he de mirar una sèrie com abans, per la tele, un dia a la setmana, en publicitat, no em mirava cap. O sigui, era incapaç d'aquest ritme que et marca la televisió, que és normal, pues era per mi antinatural. Llavors, en el moment que això canvia i que tu pots fer-ho com vols i tal, pues, i a més el consum d'una sèrie és una cosa molt fàcil, no? Perquè la comences i l'acabes com quan vols. Una pel·lícula, doncs sí, una mica el que dius, encara que sigui a casa, dius, bueno, ara tinc una hora i mitja o 2 hores i mitja que vull veure una pel·lícula, i entrar i sortir de tot d'això. En canvi, la sèrie és una cosa molt més... entres i surts amb molta més facilitat. Llavors, pels dies, pels temps que corren, que anem a l'autobús, al metro, al tren, amb mirant alguna cosa, doncs és més fàcil entrar i sortir d'una sèrie que d'una pel·li.
I precisament també tindreu projeccions com, per exemple, la de la sèrie La Peste,
sí,
a través de Movistar Plus. Com és projectar una sèrie en un saló?
És divertit. Tenim la de La Peste, que fem primer i segon capítol, i la d'Alberto, que és en en estrena. Aquestes en la porten en estrena, que, ve, que ve el Bert a presentar-la. I amb la peça també crec que podrem fer el mateix, és a dir, que ens vinguin a veure si algú de l'equip, alguns guionistes, ens poden venir.
Ara, que a més a les xarxes es parla molt de l'accent andalús de la peste, que sí, no s'entén, que no sé què, vull dir, que igual surt el tema, no?
Bueno,
també?
Igual que surti, està bé, és un bon tema. Home, ells han fet una cosa
que dic, va, qui molt és el realista. Que parla andalús aquí? Que nos lo cargamos. Pobre.
Bueno, però això està un punt de trobada, que tothom digui el que cregui.
Doncs hi ha 1.000 activitats, un programa molt ampli, se'ns acaba el temps i no podem ampliar-ne més, però com deia l'Àlex, veniu al Saló, que i així mà, les podeu descobrir totes, i després de la setmana del Saló, aquí al Quimèric, en farem un especial també, i us explicarem doncs, una mica de les xerrades més relacionades amb el gènere, farem entrevistes, o sigui que us emplacem al següent Quimèric.
Vale.
Moltes gràcies, director del Saló de Cinema i les Sèries, Àlex Morrull, i molta sort en aquesta tercera edició.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Gamers, trequis, padawans i genis, otakus, cinèfils, cosplayers, rollers, tots ens trobem a Quimèric.
Més enllà del paper.
Avui, a Més enllà del paper, abordarem una qüestió que ve donada de llibres, també de mangas. Es tracta de Slayers.
Sí, bueno, aquí a Jor, al que sea más amante del manga, más otaku, lo conocerá como Slayer. Aquí todo el mundo lo conoce como la serie Reina de Gaudí.
Sí.
Que como comentaba Alfons fuera de micro, lo daban en la 2 hace 15 años.
Sí, per allà als 90, jo no la vaig poder seguir tota, però és una d'aquestes espines que tinc clavades, que algun dia la vull veure tota sencera.
Bueno, es decir que son 3 temporadas en español, hay otras 2 en japonés subtituladas, pero en español son 3. Y bueno, aquí lo curioso es que nosotros lo conocemos como ese anime, ese producto más famoso, Slayer, pero es que esto realmente nació como novelas ligeras. ¿Qué son las novelas ligeras? Digamos que son novelas, digamos, sencillitas, de
como su nombre indica, ¿no?
Sí, son
a pasar el rato.
De 200 paginitas, 100 paginitas, con capítulos muy cortos, cada capítulo es un conclusivo. Bueno, son novelas que puedes leer uno en el metro. Esto en Japón se ve mucha tirada, y hay de todo, de ciencia ficción, de terror, de fantasía, como es el caso de Slayer. Y como decimos, pues Slayer empezó siendo eso, novelas ligeras, de la mano de Jiménez Kanazka, con ilustraciones de Rui Arazumi, esos nombres japoneses son un poco. Y decir que la primera novela salió en el 89 en la revista Dragon Magazine, una revista titulada mensual dedicada a novelas ligeras, manga seinen y juegos de rol. Esto es como la ciencia ficción clásica, que salía en capitulitos en novela, hay en novelas, en revistas, pues aquí en Japón hay de ciencia ficción, hay de fantasía.
Ahora haré una pregunta de nivel. Eso está justo después de la Guerra de Lodos, más o menos, ¿no?
Más pillado, pero debe ser por ahí.
Sí, sí.
Creo que la Guerra de Lodos también.
Si tú lo dices, sí,
es una
sí,
miqueta
sí.
Abans, diría.
Creo que también son novelas ligeras.
Sí, tengo el manga per casa y la serie.
Sí, bueno, y para que no conozca esta serie, si alguien no la conoce, porque no la vi en los 90, de que básicamente es una novela son novelas de corte fantástico que narran las aventuras de René Gaudí, pues se llama así en España. Y bueno, hay secundarios, pero realmente los protagonistas son ellos dos. Rina es una joven hechicera de gran poder, con un buen carácter, y acorpejada por, y perdona la audiencia, esto es un poco machista, pero así son los japoneses, por tener los pechos pequeños. Es un chiste
gravísimo.
Recurrente. Reta que está más plana que un campo de aviación, pues suele decir. Y hace muchos chistes sobre eso. Ella va de que es muy guapa, es muy bella, y la gente cuando la ve dice, pero esto es una cría. Reta de 16 años y parece que tenga 14. Bueno, cosas de japoneses.
Ahora pasa al revés.
Sí. Por otro lado, Gaudí es un poderoso guerrero, pero que tiene la inteligencia de una piedra. Vamos, es más tonto que he hecho un cargo.
Estereotip total, ¿eh?
Sí, retaxe, bueno, es el tipo guapo de rubio.
Eran los 90, qué bols.
Pero vamos, es que no tiene de frente. Entonces, Roleta, que ahí está, la gracia está en que entre uno y otro, pues aparte de típica, digamos, tensión romántica entre los dos, que suele haber para que haya un poco de chicha en las novelas, pues es humorístico. Y siempre llegan a un sitio y el Gaudí no tiene idea de nada, y el otro dice, pero a ver, ¿tú no ves que este tío está robando o cosas así? Y el otro dice, ni idea. Y es que la serie, si alguien la recuerda, era eso, fantasía con bastante cachondeo.
Yo me recuerdo un capítulo que pensaba que la Rina le viera la regla o algo
no,
así.
No, no, no es que le viera la regla, es que reta que no, el chiste es un poco machista la serie.
Un poco, digo.
Es que reta que ella hace un hechizo muy poderoso, se queda debilitada, Y llegaba y dijo, ¿qué? ¿Estás tonta? ¿Estás tonto? Le dice, ah, que tiene una regla. Y otra, ¿pero qué dices? O sea, y dice, no, es que las mujeres vienen a regla, se quedan debilitadas. Y dice, bueno, y es así, ¿no? Y a decir que, claro, que esta novela tuvo un éxito. Y realmente es que acabarán haciendo 15 novelas. O sea, imaginaros, 15 novelas. Y después tenemos otra serie de novelas que se llama Slayer Specials con 30. Que digamos que Slayer Special va antes que Slayer normal. O sea, tenemos 15 Slayers y Slayer Special que tiene 30 y incluso convivieron al mismo tiempo.
Ah.
La precuela y la serie normal convivieron. Digamos, como eso, como digo, pues tuvo gran éxito estas novelas. Lo que hicieron que saliera mangas y saliera serie de anime. Sabe decir que para el que no haya leído las novelas, que será el 99% de nuestra audiencia, que los mangas sí que se pueden comprar, o se pueden comprar al menos en España, son totalmente diferentes. Son los mismos personajes, pero son historias sueltas.
¿Pero las novelas son igual de masclistas o no?
Fuche més i tot, ben se ve.
Jo crec que debe ser más, porque lo que decimos...
90 anys...
Sí, porque en el área especial, por ejemplo, sale otro personaje que se llama Naga y el chiste es que la tía tiene 120 de pecho y la reina tiene 80, es decir, y aparte del chiste, que una té envidia de la otra.
I a més a la sèrie anava amb calces i sostens.
Sí.
Típic bueno, dels mangas.
Sí, esto en ese los sobas. Y claro, ¿qué pasa? Que esto tuvo éxito, y si tuvo éxito en manga... OVAs, bueno, películas, OVAs cinco temporadas de anime, pues que salieron videojuegos. Porque claro, como son los japoneses, si tiene éxito algo, son así, lo van a sacar en todos los formatos, en todo lo que pueden. El primero de ellos se lanzó en el 94 para ordenador NEC PC 9801, es un ordenador de allí de Japón, digamos que no es un PC normal. Pero bueno, eso sea que sea más, busqué PC 98 y el PC 88, que en Wikipedia sabrá más, y salió bajo el nombre de Slayer, que es un curioso título de aventuras donde teníamos que superar una aventura tras otra, de igual, pero sin conexión entre ellas, como las novelas, un renegado de van pasando novelas y sale secundarios y tal. Lo más destacable del título eran las pantallas estáticas de este, que pasa que no tenían gran calidad, realmente es que el PC 98 no tenía una paleta demasiado buena de colores, estaba muy bien dibujada.
Bueno, parlem de l'època ja dels 256 colors o baixava a 16 això ja?
El PC 98 creo que tiene 256, el PC 88 sí que tiene 16 colores, pues sí. Es más antiguo.
Pues que en aquella época el 256 era la panacea.
Sí, pero claro, estamos hablando que este tenía mucho más resolución, es decir, comparación con el PC de aquí tenía más. El siguiente juego sería para Super Nintendo, lanzado el mismo año y bajo el mismo título, Slayers. En esta ocasión nos encontramos con una especie de Dragon Quest o Final Fantasy, es decir, un juego de rol japonés por turnos. Que tú ves un muñequito, lo ves de lado, y tú vas por el mapa y vas matando enemigos, basado en el mundo de Slayer. Pese a ser de los mejores juegos de la franquicia, la época no pasó de mediocre. Claro, es que compites con Dragon Quest o Final Fantasy en una consola Super Nintendo que tenía los mejores juegos de rol, o sacas aquello de la panacea, como decimos, o...
Sí, potser tenia un cert reclam per als antecedents, no?, per l'èxit de les novel·les i de l'anime, però després arriba el videojoc i dius, boh, no?
No, no es que sea malo, pero claro, es que es comparar, yo que sé, una película normal de ciencia ficción con Star Wars, ¿no? Es decir, te quedas, ostras, no.
Sí, i en aquella època tampoc la gent ja havia el costum de comprar-se un videojoc cada mes.
No.
Claro.
No, es que claro, tuvo que competir con los grandes tótems, es imposible. 3 años más tarde apareció el primer juego para Sega Saturn y PlayStation, que este es de los más mejor considerados, Slayer Royale, y que gracias a la tecnología de CD gracias a la tecnología de CD contó un opening totalmente nuevo. El opening, para que no sea conocedor del anime, digamos que es la cabecera de una serie. Digamos que
la
opening,
música.
Sí, la música, y que sabemos cómo son los animes, que son bastante buenas, pues aquí hicieron un opening a calidad de la serie, totalmente nueva, y escenas animadas. Como digo, considerado por los fans como el mejor juego de la saga, nos encontramos con un juego de rol táctico al estilo de Final Fantasy Tactics. Básicamente, pues es de rol, pero esta vez es de tácticas. Lo vemos todos de perspectiva cenital y tú vas llevando los muñequitos, que son los personajes de la serie. El juego no contaba con un gran apartado técnico demasiado bueno, pero la verdad es que cumplía. Y daba como resultado un juego resultón para la época, que además de contar con el encanto de estar basado en Slayers. Este sí que tuvo más éxito, porque apenas un año después, en el 98, saldría Slayer Royale 2, de nuevo para Sega Saturn y PlayStation. Era una continuación directa del primer título, ofreciendo más de lo mismo. Pues es un gran juego, pecó de ser demasiado continuista, ofreciendo pocas novedades. Digamos, casi que lo comentamos antes con lo de las series y tal, pues era un juego muy largo dividido en dos. Realmente tenía unas novedades, pero tal. Y el último juego de la saga sería Slayer Wonderful, lanzado el mismo año solo para PlayStation. Y sin lugar a dudas, este es el peor juego de la saga. Pese a ser en CD, no tenía ni opening, ni escenas animadas, y se veía pixelado, o sea, fatal. O sea, desastre.
Y eso es un Jet Guardia, ¿eh?
Sí, sí. ¿Por qué va a surtir al marcar? No lo entiendo.
No sé, pero es que, has de fijaros que en el 98 sacaron Slayer Royal 2 y Slayer Wonderful, o sea, ahora si era la misma empresa que pecaría algo.
Sí, va, s'ha de treure, que si no perdem pasta.
Sí, aquí realmente es como el de Super Nintendo, es un juego de rol puro y duro, pero está muy mal hecho. O sea, ni para ser prestigioso las primeras 3D, está muy mal hecho. Yo, si quieres jugar alguno, yo me quedaría con el Slayer Royal 1 y 2. Lo que no sé si está en inglés. En japonés seguro está, es el problema de estos juegos, que la gran mayoría está en japonés. Y creo que se está traducido, el Royal 1 y 2 están traducidos en inglés. O seguro que tenen una traducción de fans o algo de español, lo dudo.
Doncs també podem esperar en si un rellencen a les Slayers. Estaria molt bé, també.
Sí, perquè justament...
Però bé, que ho facin bé.
Sí.
Bueno, sí, porque justamente este verano pasado sacaron la serie, las tres temporadas, pero claro, es que son 50 euros por temporada.
Toma ya.
Un poco...
Para nostálgicos.
Sí, o sea, chula, edición y tal, pero hasta ahí yo me lo pensé mucho, ¿eh?
Doncs bé, hem pogut repassar el que ha donat de si aquestes adaptacions de la novel·la, el manga, el videojoc i tota la pesca, que la conclusió és que el videojoc, pobre, no està al nivell de les novel·les ni del manga, però bé.
S'ha de dir que si alguien quiere jugar... Si quieres jugar a un videojuego, que decir que todo es separado. Las novelas por un lado, el manga es por otro, y el anime es por otro, el videojuego por otro. O sea, no tienen relación. Aparte de los personajes, y si sabes quiénes son los personajes, ya puedes jugar.
Como el Hobbit y la seva película.
Sí.
Exacte. Doncs ens apuntem a aquest títol.
Quimèric, el programa de gènere fantàstic.
Fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana, que hem centrat sobretot a parlar de la tercera edició del Saló del Cinema i les Sèries, que tindrà lloc el primer cap de setmana de febrer a la Farga de l'Hospitalet. També hem dedicat temps als videojocs i a posar-nos al dia amb les notícies més destacades del Fantàstic, com per exemple amb aquest tancament de la llibreria Cronos, l'aturada del Biblionauta i les nominacions als Oscars. Nosaltres tornem la setmana que ve amb més continguts, la setmana que ve potser més centrats en la literatura i en autors d'aquí, com per exemple l'Albert Franquesa. No us diem res més, espereu fins la setmana que ve i seguiu-nos sobretot a les xarxes, a Facebook, a Twitter i a l'Instagram. Que vagi molt bé, adeu-siau.
Segueix-nos al Facebook Quimèric RS, a Instagram i al Twitter de Ràdio Sabadell.